què tal? Molt bones tardes. Gràcies per sintonitzar aquesta casa i per escoltar també aquest programa. Això és TT Deporte aquí a Sant Ràdio, en el 97.1 de la freqüència modulada. També mos podeu escoltar a través de la pàgina web esradio971.com i també a través de www.ttdeporte.com. Allà hi trobareu la possibilitat d'escoltar aquest programa sense cap tipus de tall ni interferència, i mos poden escoltar des de qualsevol lloc que del món que estigueu i vos faci ganes d'escoltar l'actualitat prioritàriament del Real Mallorca. Avui, més que mai, actualitat de l'equip mallorquinista per arrencar el programa, perquè han compregut dos dels més importants executius de la institució davant el mitjà de comunicació, cosa que has d'agrair de manera presencial. L'ha fet el conseller delegat de negoci Alfonso Díaz i el director deportiu en Pablo Ortells. Serà el nostre tema estel·lar per arrencar el programa, per valorar, i després també tindrem l'opinió, com cada dijous, de Miquel Soler, el nano Soler, per parlar-nos d'aquest començament de temporada i sobretot també d'estancament del mercat de fitxatges. Ràpidament, i a modo de titulars, Alfonso Díaz, conseller, ha posat el rellotge en marxa, se compta enrere per llevar les pistes d'atletisme, per baixar les graderies de l'estadi de Sant Moix. En principi, ara mateix s'està recepcionant projectes, maneres, formes que se pugui fer aquesta obra. Una obra que no arrencarà aquesta temporada, ni prou fet sí, però que sí, aquesta temporada el que s'ha de fer és deixar-ho tot ben tancat i ben arreglat, perquè tot d'una que acabi la lliga, si s'ha de cometre una obra, se pugui començar. Per tant, jo ja vos ho comentava ahir, després d'haver llegit l'entrevista en Andy Corber a Forbes Sports, si hi ha qualque propietat de les darreres que han compregut, o de totes les que hi ha hagut, per ser més exactes, que pugui dur endavant aquest projecte, per jo, vaja, el meu punt de vista, és l'actual propietat. En Pau Fregú li ha demanat, cosa que ha sorprès, a veure menys si havien contactat amb en Guillem Reinés, que va ser l'arquitecte que va aixecar l'estadi de Sant Moix. I la resposta ha estat curta i concisa. No. Per tant, això vol dir que no tenen, en principi, confiança en que sigui aquesta oficina, l'oficina de Guillem Reinés, la que dugui a terme aquesta obra. No és que no tinguin confiança, és que ni tan sols n'han xerrat amb ells. Supos que ara el que estan fent és recepcionar altres projectes d'altres despatxos. Me crida molt l'atenció. Per altra banda, també el Consell Delegat ha parlat, és un altre tema que també interessa molt en els aficionats. El pròxim partit, que serà davant del Villarreal, podran entrar més manco 13.000. Passam des 40 en el 50%. I qualcú dirà, conya, però si vaig escoltar la ministra Arias que deia que seria 60%. Sí, però és que una cosa el que acorda el govern central i l'altra és el que executa, que és el govern autonòmic. I el govern autonòmic, i així, després ho escoltareu, ha comentat en Alfonso Díaz, que avui de matí havia parlat amb en Goy Alons, director general d'esport, que és la persona, l'intermediari entre el govern i el club, i li ha dit que no, que és de 60-0, que en podran entrar al 50%. Per tant, estem parlant d'un 13.000 i busques quasi, i si més si tenim en compte que en solen fallar 1.000 i pico d'abonats, podran entrar tots demanats per veure el partit. També li han demanat, veurement, si té qualque explicació que falli tanta de gent en els partits, cosa que mos han vingut demanant aquí des del primer dia. Resposta textual del conseller: no lo tenemos identificado. No saben el per què. No saben si és perquè és estiu, si és perquè la gent encara no ha compregut per ciutat, si és que hi ha gent que no li va bé, que és així la gran majoria, això de canviar de asiento i totes aquestes històries. I després també ha parlat del conveni en CVC i que l'imatge del Real Mallorca està creixent i molt, i el que creixerà sobretot en el mercat asiàtic. Damunt s'acord amb CVC, ha comentat el conseller que, bueno, que no és un gran acord econòmicament parlant per al Real Mallorca, però que volen ser solidaris amb la resta de clubs de la Liga, que el tema del dret de televisió va a menys, alerta, i que s'han de cercar altres vies de financiació. I amb aquest fondo, amb aquest dobbes, amb aquest nou soci industrial, així l'ha qualificat Alfonso Díaz, soci industrial, els dobbes que rebrà Mallorca se repartiran el 15% per fitxatges, per jugadors, 15% per pagar deutes i el 70% per desenvolupar projectes d'estructura, o sigui, projectes estructurals, no? Entre ells, els que vos comentava en el principi, de la retirada de les pistes de la Tima. I poques coses més, pel que fa referència a Alfonso Díaz. En Pablo Ortega, el director esportiu, la veritat és que el devia més comunicatiu, més de xondit, però de qualque manera, ha xerrat més, ha tingut més discurs, que és que habitualment sol tenir, i han de tenir en compte que avui per avui, això que fan tant els polítics, que diuen el millor valorat, quina nota li posen els polítics, i, bueno, pues, avui per avui, segon pareix, així la meva li han dit, jo no ho sabia perquè no és el meu món, que inclús ha fet un hashtag parlant de Nortells i va, un héroe, en poques paraules. Bien, pues, se li notava sa cara, que és un tipus satisfet ara mateix. Jo crec que ell és conscient de que ha estat capaç de fer, de reunir un bon grapat de futbolistes per tirar endavant un projecte que el seu objectiu és, i ho ha deixat clar avui també, la permanència a la primera divisió. Està satisfet en les incorporacions, que ha estat un mercat diferent, estem entre la postpandèmia, que encara no és així, però que, bueno, que ha hagut dues etapes, una enrabanada important en el principi, després una aturada, tema seleccions i tal, i després ha tornat a fer una embestida important en el final del mercat, lo de les aspiracions que ja vos he comentat, permanència, i que, bueno, que sí, que hi ha hagut qualque fitxatge frustrat, però que, lògicament, no mos ho dirà. Arrencant, si vos pareix, un fort inque, com sempre, escoltarem en Alfonso Díaz i en Pablo Ortells, això és TT Deporte, en fort inque, General Luque 444, a inque ja hi trobareu tots els models. Ara vos parlo del Ford Mustang, elèctric, Match, del Ford Festa, o del Ford Kuga híbrid, per exemple, o del Puma, també, és Ford Puma híbrid des de 135 euros. Ara mateix arrencam i tot d'una escoltam els protagonistes de Ardia, amb Ford Inca.
Ford Inca te ha ofrecido la opinión de Tomeu Terrassa.
Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Nos gustará verte pronto, muy pronto. Air Europa, cada detalle cuenta.
Cuando tu entrenador te dice, estás más fit que nunca, querrías haberlo grabado y volverlo a escuchar.
Más fit que nunca.
Como cuando oyes,
Seat Ibiza por 11.900 euros.
11.900 euros. Suena bien.
Estrénalo ahora.
Seat Motor Palma, calle 16 de julio, número 56, Polígono Son Castelló.
Cárnicas Pocoví, fundada en 1987, ofrece un producto balear con su inconfundible sello de garantía y calidad. Cárnicas Pocoví distribuye sus productos a hostelería, restauración, carnicerías y grandes superficies como Alcampo, Carrefour, Eroski, Hipermanacor, Grupo IFA y Mercat del Olivar. Terma de Gran, ternera mallorquina de grano, es un producto certificado que le ofrece Cárnicas Pocoví.
¿Estás pensando en renovar el carnet de conducir o necesitas un certificado médico de cualquier tipo? Ahora puedes hacerlo en los centros del Grupo Cánovas y en tan solo 20 minutos. Estamos en la rotonda de Son Moix, en Ses Corxador, Palmanova, Spark Manacor y el centro comercial Alcampo Mallorca. Abierto todo el día de lunes a sábado. Posibilidad de cita previa llamando al 971-84-5000 o entra en grupcanovas.es.
Ahora sí que sí. Són les tres i busques, a que vam de dinar. Una partideta de truc ens ha servit. Un diu truc i l'altre diu retruc.
Truc. Retruc.
Què dius si tu no dus res? Ja ho sé que no dus res, ja ho sé, però el que tenc clar és que ara mateix vull una copa d'herbes mallorquines de la marca Retruc. Retruc, possiblement les millors herbes de Mallorca.
Se poden ser dolces, que s'hi posa només anís, o poden ser mesclades.
Deve bé a poder consum local. Retruc, possiblement les millors herbes de Mallorca.
Ya está aquí el nuevo Audi Q4, subcompacto 100% eléctrico. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que ahora en Audi Center Palma tienes el nuevo Q4 35 e-tron con hasta 341 kilómetros de autonomía por 372 euros al mes y una entrada de 8.500 euros. Vive la experiencia y disfruta del nuevo Audi Q4 e-tron en Audi Center Palma, Camí del de Bunyola 19, Polígono Son Castelló, frente a la Fira del Ram. Future is an attitude.
No solo estamos en tu sintonía, ahora también en Internet. Nos puedes seguir en directo y encontrar todos los programas, información y opinión propia en esradio971.com. TT Deporte, con Tomeu Terrassa, en Es Radio 97.1.
Con Audi Center Palma.
Són i de 7, de cap i de 8, d'entrar en el futur, ja ho pots anar a veure. Estic parlant de l'Audi Q4 Electron 100% elèctric. Audi Q4, des de 372 euros en el mes, consulta condicions, amb una autonomia de 341 quilòmetres, que ja n'hi ha, eh? Que ja n'hi ha. Ves a veure-lo, és el cotxe del futur. D'entrar en el futur, en l'Audi Q4 100% elèctric. Audi Center Palma, en el Quimi Vell de Bunyola, en el polígono de Son Castelló. Primer tema, a desenvolupar, un tema que interessa històricament en el mallorquinisme, pareix que tornant a tenir un poquet de llum en el final del túnel, el tema de la pista d'atletisme. Alfonso Díaz, conseller delegat de negoci.
Sí, bueno, llevamos tiempo hablando ya con el alcalde al respecto y es algo que, bueno, pues que está encima de la mesa siempre, desde hace, bueno, pues algo más de un año. Y estamos trabajando en un plan general de futuro de qué hacer con el estadio, ¿no? Y es un planteamiento que hemos hecho. El primer paso, pues, es ir quemando etapas que vayan en línea con nuestra situación deportiva y económica. Obviamente no podemos meternos en hacer un estadio desde el primer día un gran estadio porque, pues, los recursos son los que son, ¿no? Entonces, pero sí tratar de empezar por resolver el problema de la pista, que es algo que creo que es vox populi, que todo el mundo queremos que la experiencia en el día de partido sea mejor, que no tengamos pistas, acercar el campo a la grada, y estamos trabajando en ese plan en el corto plazo. Tenemos ya varias opciones estudiadas y, bueno, pues nos gustaría, si es posible, comenzar la temporada que viene con algo ya en marcha. Ahí luego, bueno, pues dependerá de la velocidad o no, pues toda la parte técnica, de licencias, etcétera, pues para poder tener esto en marcha lo antes posible, en esa primera etapa. Bueno, en cuanto al plan que tenemos en el estadio, lo iremos contando y lo iremos haciendo público. Estamos trabajando en ello para tener un plan de largo plazo, un plan que se puede ir cubriendo por etapas, como os he dicho, en base a las posibilidades que tengamos como club, pero que en el corto plazo queremos ya hacer algo, y eso consiste en acercar la grada al césped. Con lo cual, para que la experiencia sea, pues, la que creemos que debe tener un estadio de fútbol, ¿no? Y eso es que las pistas no estén ahí o que no haya esa distancia tan grande entre la primera fila y el césped. Entonces, si os iremos contando, en la medida que tengamos el proyecto más definido, os lo iremos compartiendo.
De moment hauran d'esperar, en tranquil·litat, a més, en Andy Corbett no és massa de publicitar totes aquestes qüestions. Sé i m'acosta que ha tingut més d'una reunió, i més de dues i més de tres, en Sobal de Ciutat, però que no s'han fet públiques, no hi ha hagut càmeres, no hi ha hagut fotos, i s'ha dut una tremenda, tremenda discreció, perquè han de tenir clar, i home, tot li tenim, que l'estadi de Son Moix és municipal, és de propietat municipal, per tant, s'hauria d'engirgolar, arreglar de tal manera, perquè clar, el Mallorca serà, bueno, Mallorca, sí, el Mallorca, en sortot bé de la Liga, de fons d'inversió, és que sigui, sí, és igual, però el que costarà serà el Real Mallorca, no veurem si després, clar, aquest estadi seguirà sent municipal, passarà a ser del Mallorca, tornarà a fer-se, subscriure-se un acord de 50, 70, 100 anys més, no ho sé, haurem de veure mem per on van els tirs. De tota manera, insisteix, crec personalment que si hi ha qualcú que pot tirar endavant això, és la propietat americana. Després anem a veure mem, si, suposo que li diran que és més important un pàrquing que un bar. És molt més important un accés ràpid i fàcil que un Playa Lounge o una zona VIP. Per mallorquí, per mallorquinista, per perfil d'abonat que tenim nosaltres, res d'històries. Per altra banda, un altre tema molt interessant, important i que el mallorquinisme té molt present. Assistència a l'estadi, fins ara un 40%. Han passat de no anar-hi ningú a un 40%. Ahir el govern central va parlar del 60% espais oberts a estadis de futbol. El govern de les Illes Balears ja sabeu que no comparte el número ni les xifres i, a més, ell tenen l'autoritat per poder determinar i el rebaixa un 10%. Per tant, ho deixa amb un 50%. Alfonso Díaz així ho comentava.
Bueno, precisamente esta mañana he vuelto a hablar con, bueno, pues con la persona que ha asignado, con Carles Guanyalons, en este caso, al respecto, el gobierno le ha asignado a él. Estamos hablando de un máximo de un 60%. Esta noticia la tuvimos ayer, que fue la reunión que tuvieron interterritorial. La realidad es que a día de hoy el gobierno no va a poder pasar del 50%. Eso es lo que nos han trasladado. Nosotros jugamos con ventaja porque hasta dentro de unos 15 días no tenemos partido, que es el partido contra el Villarreal, con lo cual lo que pues hemos logrado tener unos días más para que la decisión se pueda aplazar en nuestro caso y tratar de llegar a ese 60%. Lo normal es que la evolución de la pandemia, y así me lo han trasladado, y del nivel de positividad, ¿no? Pues vaya mejorando y que nos que nos acerque cada vez más a ese 60%, que es lo que estamos buscando. Pues serían algo más de 13.000 espectadores que, pues cubriríamos casi el 95% de todos nuestros abonados. Ese es el objetivo. Luego está el trabajar en cómo lograr llegar a esa cifra, porque si hablamos de una distancia mínima que también se requiere, pues tenemos que ver cómo poder adaptarlo, ya sea por grupos de convivientes o, tenemos que ver cómo resolverlo, y eso es una conversación que nos hemos emplazado la semana que viene con el gobierno para tratar de que realmente entren 13.000 personas.
Dos temes interessants, el tema de la pista d'atletisme, el tema de l'assistència a l'estadi, a veure si se rebaixa el nivell d'encabronament per part dels abonats, i 13.000 ja n'hi ha, té 14.500, m'apareix, a Mallorca d'abonat, més manco, en falla 1.500, per tant, hi podrien anar quasi tots els que volguessin, o tots els que volguessin, si tenim en compte aquest 1.000 i pico que no donen senyals de vida. Però, clar, també se li ha demanat en el Consell, veurement, si ells tenen un per què d'aquesta situació. Per què falla tanta de gent? I ha fet números. És un home de números i n'ha sortit fent números d'aquesta qüestió. De totes maneres, es titular damunt aquesta pregunta i la resposta és no lo tenemos identificado, és perquè falla gent. Díaz.
Bueno, la verdad que nuestra realidad es que, y venimos desde que llegamos aquí hace 5 años, el porcentaje de asistencia ha ido incrementando. Cuando llegamos aquí ve un 50% de asistencia de nuestros abonados. En la 19-20, que es la última temporada con unos ciertos registros fiables después, antes de la pandemia, llegamos a 85% de asistencia, que es una cifra importante. Es decir, que en este periodo hemos logrado que el abonado asista más al estadio, ¿no? En un 35% más. Ahora, ¿qué está ocurriendo? La realidad es que estamos teniendo en torno a un 65% estos partidos de asistencia respecto a lo que se podría al número de abonados que podrían venir, y puede ser muchos motivos. Sinceramente, no los tenemos identificados, es complicado de saber. Ya puede ser la normal ausencia de un 15%, añadido pues a situación en la que a lo mejor haya gente de más edad que siga no estando cómoda en venir a un estadio de fútbol, que es normal y entendible, más las circunstancias personales del día a día de gente que no ha podido venir. Entonces, bueno, pues nosotros estamos y hemos solicitado y le decimos a nuestra afición que les necesitamos, que aprovechemos que si tenemos 13.000 asientos o podemos tener 13.000 asientos disponibles, que de verdad vengan todos, porque necesitamos tener a nuestra afición con nosotros, ¿no? Y a partir de ahí da todas las facilidades. En el último partido pues tratamos, pese a la complejidad que supone el tema de los sorteos, que logramos, bueno, pues nos quitamos de los sorteos, dividimos por mitad de grada para que fuese entrada. Estamos tratando de que sea lo más sencillo posible dentro de la complejidad que supone esto y que las normas van cambiando cada dos semanas, ¿no? Pero dentro de esto tratamos de que sea sencillo. También abrimos una taquilla para que la gente pudiese ceder su entrada y que fuese más fácil que el que no le hubiese tocado pudiese venir. Entonces, estamos tratando de lograr que la gente venga lo máximo posible, que es lo que queremos.
Ya os lo he dicho, no ha sortit en números, però també ha estat sincer, cosa que és tremendament d'agrair avui en dia, i és que no ho saben. No està identificat. És vera que quan ells van arribar, hi anava poca gent a l'estadi, hi anava tan sols un 35%, parlant d'abonats, un 35% d'abonats, després la següent temporada va ser un 50%, la darrera abans de la pandèmia un 85%, però sempre hi ha aquest 15-20% que no compareix habitualment. Home, suposo que venen el dia del Madrid, el dia del Barça, i poc o més. I de vegades no tots. Insisteix, és que hi ha molta gent que se fa abonat per allò de conservar el número. Que paguen un dos vegades a fons del perdut, o que tenen el carnet i que per si un dia els hi pega la brusca, mai millor dit, anant al futbol, però jo en conec. I més ara, també té raó en Alfonso Díaz, quan diu, bueno, és que hi ha gent que potser no li fa il·lusió, pot juntar-se amb altres, anant al camp, a careta, no pot menjar, no pot fer la palmera, no pot fer perrito, no te desubiquen, te treuen del teu puesto, no coneixes els veïnats, vamos, la litúrgia que hem parlat tantes vegades. Se'n va fer punyetes. I això no agrada a la gent. I jo conec gent que no li va bé, això. Gent que no li va bé. Per tant, hauran d'esperar i veurem. Tema d'acord en el fons d'inversió CVC. Bien, alerta, perquè també ha parlat de qüestions tremendament interessants, perquè m'agraden aquestes coses. Per exemple, que ells veuen, creuen, intueixen una baixada important en els drets de televisió, o sigui, que les teles paguin menys, i per tant d'aposta han cercat un altre soci industrial. Jo no havia sentit en aquest terme, és tremendament interessant. Ell és economista i lògicament és molt científic amb aquestes coses, i ha parlat de un soci industrial que porta, d'aquest dobbes que ha portat, un 15% en exclus ha d'anar destinat a jugadors, l'altre ha d'anar destinat a l'adult, un altre 15%, i la resta en el desenvolupament estructural del club, ja sigui tema d'audiovisual. Ja sé que a Mallorca, ja us he comentat inclús la passada temporada, té projectes tremendament importants a nivell audiovisual, una televisió propi, ja té lo de les transmissions, el Twitching aquells, el TikTok, el TikTok, totes aquestes qüestions. Però sobretot el club té ganes de desenvolupar de manera extremadament professional, com és el seu director de comunicació i tot l'equip, aquesta àrea, no? I, caramba, són dos bés, el 70%, no m'ho va donar la xifra, la Coco dirà, conya, digues la xifra, no l'ha volgut donar oficialment, jo ara no vull especular, però és una xifra important, i amb aquesta xifra ha d'anar destinada, aquest 70%, a l'estadi i també a altres qüestions com és aquesta de l'audiovisual i del mercat de banda. Escoltam en Alfonso Díaz parlar d'aquesta qüestió de l'acord en CVC.
Este acuerdo, para empezar, yo creo que hay que hacer y pensar una perspectiva global y común, ¿no? Estamos ante una situación muy complicada, donde los derechos de televisión, que al final es el gran porcentaje de los ingresos que obtienen los clubes de la Liga, pues está en una situación en la que naturalmente pueden ir a descender, a no mantenerse y en ningún caso, o es difícil que se incrementen, con lo cual había que hacer algo. Y tenemos que hablar desde la perspectiva común de todos los clubes de la Liga, no individualizar, porque eso nos llevará a una situación pues complicada, con lo cual, pese a que nosotros vamos a ser de los que menos cobremos, porque al final se ha tenido como se ha considerado pues la aportación que han hecho los clubes a la mejora de la Liga a través de los derechos de televisión en los últimos 7 años, nosotros la realidad es que hubo un año que no estuvimos en fútbol profesional, los últimos 7, que hemos estado la mayoría en segunda división, con lo cual seremos de los que menos cobremos en primera división, incluso habla clubes de segunda que cobren algo más que nosotros, pero tenemos que ser solidarios con el resto y tenemos que tener en cuenta y tener un sentido de liga, ¿no? y de grupo, ¿no? Y esto sin duda creemos que es beneficioso para la liga y para el futuro de la liga, ¿no? Siempre que a la liga como conjunto nos vaya bien, pues a los clubes individualmente nos irá también bien. Con lo cual, esto es un acuerdo que es muy importante. Yo creo que ya se ha aclarado en estos días atrás que no estamos hablando de un socio financiero, es un socio industrial. Es un socio que tiene muchísima experiencia en realizar este tipo de proyectos y de acciones. Ya lo ha hecho en la Fórmula 1, donde, bueno, pues los datos que nos expusieron en la asamblea y que compartieron con nosotros, pues demuestran que es un socio que sabe de qué está hablando en la industria del deporte, y que sin duda nos va a llevar de la mano y nos va a exigir a todos mucho para que nos pongamos las pilas y para que hagamos crecer individualmente y como liga el valor que tiene esta liga de cara a los derechos de televisión, pero a muchos más niveles. De hecho, como sabéis, un 15% va destinado para jugadores, un 15% va destinado para deuda y un 70% va destinado pues para toda la parte de desarrollo de club, ¿no? Es un dinero que va a tocar la estructura y las bases de los clubes para que crezcamos estructuralmente, que no sea un dinero que se aplique o se invierta en sitios en los que se va a acabar esfumándose, ¿no? Con lo cual, es importante que tengamos todos un proyecto. De hecho, los clubes tenemos que hacer un proyecto de cómo vamos a invertir este dinero, y es un proyecto que tiene que ser muy serio, muy medido, muy estudiado y que vaya en línea con la estrategia que queremos todos, y así se aprobó en la Liga, en esa asamblea, de hacer crecer el valor de la Liga para que nuestros ingresos crezcan. Y este es el camino. Hemos encontrado este socio industrial, que creemos que es el mejor que hay ahora mismo en el mercado y el que nos puede aportar esa experiencia, y pues vamos a trabajar todos en común para conseguir el objetivo.
Has hecho un montón. Li demanava un company a quant asciende, lògicament no ha volgut donar la xifra. S'ha parlat de xifres, no? S'ha parlat de xifres. Els dels que menys cobren per aquesta guinevetada que va ser el descens de la segona divisió B. Per altra banda, també ha parlat de la imatge del club, que està creixent i que creixerà més encara gràcies a els dos futbolistes, en el japonès i en el coreano. En el mercat asiàtic és una línia a explotar i que el Mallorca té clar que així ho farà. Alfonso Díaz.
En cuanto al tema de tener jugadores, de lo que estamos creciendo a nivel de club, de marca, pues una estrategia que llevamos ya tiempo trabajando en ella y que claramente pues los fichajes desde la parte deportiva ayudan a esta imagen de marca y están en línea con la estrategia que nos hemos puesto. Dentro de lo que comentabais de CVC, una de las grandes patas es la internacionalización de las marcas. Eso es, que los clubes de la Liga sean cada vez más internacionales, que tengan más presencia internacional, más seguidores internacionales. Eso va a dar más valor a la Liga. Nosotros, sin duda, estamos trabajando en ello. Obviamente, partimos de la parte deportiva, son jugadores que de la parte deportiva consideran que es lo que necesitamos ahora mismo, y añadido a esto tienen un gran valor para que como marca podamos crecer. Los dos grandes mercados en los que nos tenemos que fijar es, uno es Estados Unidos, que es obvio porque nuestra propiedad es americana, porque es un lugar en el que la liga está creciendo y mucho, ya ha cerrado un acuerdo con ESPN y donde va a haber un mundial de fútbol, con lo cual es un mercado en el que tenemos que trabajar. Y luego Asia, que sin duda ya desde que estuvo Cuba aquí, pues ya hicimos y sembramos, creo que dimos grandes pasos, ha funcionado y ahora añadido a Kangin, pues imaginaros, ¿no? Vamos a ser el club de la Liga Española con más presencia en Asia, ya lo éramos. Nuestros partidos serán los más vistos en Japón por delante del Madrid y el Barcelona en la 19-20, pues imaginaos ahora en Asia con Kangin. Con lo cual hay estrategia que estamos trabajando en ella, de internacionalizarnos, de viajar allí, conocer bien los dos países, y bueno, estamos de la mano de la Liga también, que está ayudándonos mucho pues en esta estrategia.
Més clar, aigua, no? El que ha comentat és com ser delegat de negoci de Chelmón, aquí se molla i bueno, la veritat és que és d'agrair que el Manco compareguin, donguin la cara i responguin a les preguntes dels mitjans de comunicació. També m'agradaria que qualque dia el president ho pogués fer, a pesar del problema de l'idioma, que jo sé que això ella l'agobia molt perquè no vol que hi hagi males interpretacions. Per tant, Alfonso Díaz ha deixat les coses ben claretes, ja ho sabeu, pista de latinisme, compte enrere per la pròxima temporada els de Llevin o Manco comencin les obres. De les 13.000 espectadors podran anar a veure el Villarreal si no hi ha canvis de darrera hora. S'acorda en la UEC, és fantàstic, i el Mallorca se veni bé a Àsia. I també el que han de vendre bé a Àsia són les herbes retruc. Després d'un bon dinar o un bon sopar arriba el moment d'unes bones herbes mallorquines en retruc, dolces, seques o mesclades. Fer un retruc, sí senyor, pum pum, un retruc, possiblement les millors herbes de Mallorca. També és un bon negoci fer unes bones herbes després d'una bona xerrada i un bon dinar o sopar. A la seva botella hi trobaràs una etiqueta molt fàcil d'identificar. Sas de Bastos, retruc, herbes mallorquines a les grans superfícies. Disfruta ara mateix d'unes bones herbes amb un poquet de gel. Un moment.
TT Deporte, con Tomeu Terrassa, en Es Radio 97.1.
Con Audi Center Palma.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, acabo de vender mi casa y estoy más contento.
¿Cómo lo has hecho?
Pues fui a Rustic House Mallorca y ellos se encargaron de todo.
¿Y qué les hace diferentes?
Pues mira, te valoran tu casa, te asesoran y te acompañan hasta que sales del notario. Son miembros de APSI, garantía de formación y seriedad. Son especialistas en casas de pueblo y en casas de campo y tienen personal especializado en el mercado internacional.
¡Caray! Ahora les llamo.
Rustic House Mallorca, su especialista. 605-86-2833 y Rustic House Mallorca.com.
¿Te gusta la radio? ¿Tienes don de gentes? ¿Quieres trabajar? ¿Te motiva la labor comercial? Si respondes con sí a todo y te apetece formar parte del equipo de esta emisora, mándanos tu currículum a publicidad@esradio971.com. publicidad@esradio971.com.
Ya estamos aquí. Somos Fama Living Palma, tu tienda de sofás favorita que personaliza tu manera de disfrutar, ya que sabemos que un sofá no es solo un sofá. Un sofá es donde pasas tiempo con tu familia, es donde te relajas después de un largo día y es el que te transporta a otros mundos. Pero también, aparte de querer cuidar de ti, nos preocupamos por el medio ambiente reciclando el 98% de nuestros residuos. Diseños responsables, diseños diferentes. Fama Living Palma, calle Aragón 33.
TASP Seguridad, compañía especializada en la tranquilidad de sus clientes. Garantiza vigilancia y máxima protección en urbanizaciones, residenciales, villas y puertos deportivos. TASP Seguridad forma parte del Grupo Cabanaz. Para más información puede llamar las 24 horas al 649-855-272, 649-855-272, o consultar en grupocabanaz.com.
Estás escuchando a Tomeu Terrassa en Es Radio 97.1.
Con Audi Center Palma.
Fly, fly, fly. Són menys 20. Escoltam ara de tot d'una en Pablo Ortega i també en Miquel del Nano Soler, però abans deixeu-me que vos parli de Càrnic a poc avui. Per cert, demà divendres, ja que no tenim campionat de Lliga i de Mesa, no tindrem programa de TT Deporte aquí a ràdio. Podeu seguir informats a www.ttdeporte.com, però nosaltres tornarem dilluns. Per tant, quan se tracta aquest cap de setmana, vos tenc que recordar que és el moment d'una bona torrada, una bona parrillada, com dirien els argentins. Càrnic es poc o vi, és una etiqueta, és un sell, és una garantia d'aquesta carn de can nostra. Els animals nascuts, criats, controlats, sacrificats i comercialitzats aquí. Tot una garantia per la teva tranquil·litat, els entrecots, les costelletes, el me, entrecots i costelletes aquest cap de setmana. Està claríssim. Productes poc o vi a les grans superfícies, Eroski, al Campo Grupo IFA i per Manacó, Mercat de l'Olivar. A la carnisseria de Vall de Cateva, a la carnisseria de Confiança, Càrnic és poc o vi, el cap de setmana, d'un sello, el de Càrnic és poc o vi, el de la torrada, el del me, el de les costelletes, el de l'entrecot. 15:41. Pablo Ortells, satisfet per les incorporacions, és un home que respira, jo crec que serenor i tranquil·litat, però antes de res, també li hem demanat per veure quines són les aspiracions després d'aquesta bona plantilla que han confeccionat. Parla de permanència.
Pues l'aspiració és salvar-nos i quedar-nos l'any que ve en primera divisió. El primer objectiu. N'hi ha que treballar dia a dia, partit a partit. És veritat que hem començat bé, tenim que continuar en aquesta dinàmica de competir cada entrenament, de competir cada setmana, de competir cada cap de setmana que juguem. I en aquesta actitud i en aquesta competència, pues, quan abans millor, però si ens salvem l'últim dia ja ho firmem ara.
Me gustaría que nos hicieses una valoración, supongo que positiva, porque el proyecto es tuyo, de cómo ha sido los fichajes, cómo has confeccionado la plantilla y si ha sido muy complicado. No sé, contar un poco cómo ha sido el verano, cómo lo ha llevado.
Buenas. ¿Vale? ¿Está? Pues, hombre, en principio positiva, contentos. Siempre que llegan estos momentos de cierre de mercado, pues hay salidas de jugadores, hay entradas de jugadores y con mucha ilusión de recibir a los nuevos. Y creo que este año se han hecho bastantes salidas y bastantes entradas, con lo cual te puedes imaginar pues que el verano ha sido largo y movidito, pero al final contentos. Yo creo que no se nos queda un equipo muy competitivo para luchar día a día por la permanencia en primera división. Y en ello estamos.
Sí, Pablo, dins la quiniela que tenies de futbolistes que volies fitxar, te n'han quedat molts, no donaràs el nom, lògicament, però sí una xifra, no? Te n'han quedat molts a la fora que no s'han pogut fer? Com ha estat?
M'ha comentat antes, sempre en el període llarg de fitxatges de tot l'estiu, al final se barallen moltes situacions de jugadors. S'han pogut quedar o no? Pues sí, no te vaig a dir que els 10 primer busques primer temps, perquè és impossible. Però el que sí que te dic és que els que hem portat estem 100% convençuts de que ens van a donar moltes alegries.
¿Qué mercado se ha encontrado post pandemia, entre comillas, ¿no? O sea, después de todo lo que ha ocurrido, este mercado, ¿cómo ha sido a nivel de dinero, de contactos? ¿Ha sido más fácil, más difícil, diferente seguro, ¿no?
Sí, la verdad que ya venimos desde, como tú bien dices, desde que empezó la pandemia, un poco estos dos o tres últimos mercados han sido diferentes. Mucha más cautela en todo, mucho más despacio todo. Es verdad que nosotros pudimos hacer varias incorporaciones al inicio del verano, incluso antes de empezar la pretemporada. Después hubo un parocito y después volvimos otra vez a incorporar. Pero en líneas generales, pocas apuestas de inversiones gordas, todo más centrado quizá en la cesión o en el intercambio de jugadores. Hay que adaptarse. Al final los tiempos cambian, es una época pues que hay que ser un poquito más austeros y saber manejarnos en esas circunstancias también. pero es verdad que está, que ha cambiado mucho de mercados de hace 3-4 temporadas a ahora mismo. Incluso los clubes más grandes no hacen esos desembolsos.
A 15:45, 4 menys quartes de cap vespre, amb un pel de retard, saludam en el nano Soler, però hem escoltat en el consell delegat, hem escoltat en el director esportiu, fent valoracions, i ara volen saber-se de Miquel Soler damunt d'aquest tancament de mercat emocionant amb el nostre amic Mateu Alemany i col·locant futbolistes fora de plaç i aquestes coses. Nosaltres ens cenyim a lo nostre, en Greif porter, Maffeo i Costa laterals, en Bataglia centrocampista, Cubo i Can centrocampista ofensiu de banda, però de qualque manera, Niño, Hoppe i Amat com a delanters, Mallorca tancat, crec que una bona plantilla. Hola Miquel, míster, bones tardes.
Hola, què tal, Dote? Bona tarda.
Bones tardes. Bueno, el director esportiu satisfet, a més se li notava sa cara, jo que he estat allà, inclús ha xerrat un poc més de lo que sol de xerrar aquest home, que és un home tremendament, de pot discurs, però de qualque manera se li veia el saber satisfet. Té motiu per estar satisfet, Miquel, en el que ha fitxat i desfitxat?
Sí, jo crec que sí, crec que té raons i té motius, i el seu entrenador, en Lluís García Plaza, també. Per a mi és una plantilla absolutament millorada respecte a la que va descendir. Els 10 jugadors, bé, no conec el porter, no conec en Matthew Hope, no? Uh-huh. Però vaja, sembla que sempre és una aposta de futur perquè l'han fitxat, vull dir, no és una cessió, sinó que han pagat diners. Aleshores és una aposta, evidentment he vist el millor d'ell en el Schalke, no he vist el pitjor, que segur que tindrà coses dolentes, no? Que quan veus vídeos només veus el millor i no veus els defectes, no? però vaja, ja et dic, excepte el porter que no el conec, la resta m'ha fet Jaume Costa, Bataglia, després les dues bandes amb en Cubo, amb en Kang In Lee, més l'Àngel Rodríguez quan es posi bé, més en Ferniño, la veritat és que ja t'ho vaig dir, no és que tingui un primer equip molt bo, és que si les coses no li funcionen, després mira la banqueta, sí. I l'entrenador té solucions a la defensa, té solucions al centre del camp, tant si ha de defensar un resultat com si ha d'anar per ell, i evidentment davant doncs té jugadors que diria que no tots són iguals, no? Vull dir que té perfils diferents, i això enriqueix la plantilla, i a vegades t'he dit, no? Hi ha entrenadors que llegeixen el partit i que diuen aquest no està bé, això no m'agrada, i miren a la banqueta i diuen saps què? Que segueixin els mateixos 11 que estan jugant. Sí, encara que n'hi hagi algun que l'hauria de canviar, és millor 2 o 3 al 70% que no pas al 100% els que tinc a la banqueta.
No,
I això no passa, i això jo crec que mira la banqueta i diu, doncs mira, ara és el moment, la debilitat que va acabar de detectar el dia de l'Alavés, per exemple, quan ells es queden amb un home menys, que entren aquests jugadors diferencials, no?, que van marcar diferències, així que jo crec que està molt ben feta la plantilla, i bé, jo crec que té raons, no?, que m'ha preguntat, té raons per estar content.
Ara parlant, m'ha vengut en el cap, tu com a entrenador no has viscut l'era a 5 canvis, només en podies fer 3.
Mai. Ni jugador ni entrenador, mai. No existia.
No existia, tampoc fa tant, fa molt poc que existeix això.
Sí.
Jo crec que això ha canviat molt el futbol i crec que se li està donant poca bolla, no? Perquè és que pot canviar la meitat de l'equip. Tu t'imagines nano segut a la banqueta o l'àrea tècnica i dius, joder, estic perdient, quin desastre, o estic guanyant i vull defensar. Tu canvies un sistema, no només en els homes que ja tenen damunt el camp, sinó canvies un sistema amb futbolistes nous que te poden ajudar, i no vull jugar entrenador, però és un tema apassionant aquest, no?, dels 5 canvis.
No, i després que els entrenadors quan fan l'equip, fan l'equip més fiable possible, perquè sempre fas una alineació tenint en compte la fiabilitat de cada jugador, no? I t'imagines el que et donarà cadascú amb la seva posició. A partir d'aquí, un sempre s'imagina que els canvis que farà sempre seran de centre del camp cap endavant, no? Els defenses, un no vol gastar canvis amb defenses, amb centrals, amb laterals, amb un pivot defensiu, segurament gairebé el que més es canvia són els jugadors de banda i els jugadors de davant, no? Sí, sí. Això és el que passa. A partir d'aquí, amb què es troben els defensors? Els defensors es troben que durant un mateix partit és que s'han d'enfrontar a diferents jugadors, m'entens? És a dir, tu com a lateral t'has d'enfrontar a un extrem que segurament podria ser que jugués tot el partit i bé, més o menys ho passes malament, li agafes la mida, després l'anules, però potser l'entrenador canvia primer perquè ha de fer un canvi obligat pel que sigui, per una lesió, i després, jo què sé, després ja canvia doncs, un davanter i una altra banda. I aquell et segueix jugant. No, és que ara et fan 5 canvis i et trobes que tens dificultats amb un jugador i quan creus que ja l'has anul·lat, te'n surt un altre que surt fresc, que surt amb ganes, que surt amb ambició, que surt amb fam i dius, uf, ara aquest també em crearà problemes. O un davanter que té unes característiques tipus Àngel i dius, uf, aquest em va fenomenal perquè jo tinc també soc ràpid, també no m'importa que em busqui l'esquena, i et juga 60 minuts i dels altres 30 et surt un doncs, que és més en Ferninho també va buscar l'espai, no? Però pot ser doncs, un altre jugador que juga d'esquenes, un altre jugador
sí, Namat, per
més,
exemple,
més
no?
o més corpulent, no? Que t'enfrontis un jugador diferent, no? Dius, ostres, aquest em va bé però aquest no em va bé, no? Això no ho passava abans perquè eren 3 canvis només, i ara amb 5 canvis jugues o no, pots canviar sí. Coses, però tot i que bé, hi ha entrenadors que ni els utilitzen, eh? Ja que en fan 3 només de canvis.
És curiós, eh? Sí.
Que hi ha de tot, eh? Hi ha de tot.
Un altre tema que també s'ha posat damunt la taula, m'agradaria conèixer la teva opinió. Massa nins, massa joves, els de davant, en Hop aquest... o hip, perquè ara estem en la pronunciació que hi ha un davant, sí. Però molts entenem, el nord-americà, però entenem molts.
Sí, sí.
L'americà.
Matthew també. Jo crec que ho pronunciem bé, Matthew.
I si no, Mateu. I jo sé que jo vaig jo fàcil.
Andalusia, sempre els hi canvien els noms.
Aposta.
No sé per què aquí... Sí. No?
Pues aquí li direm en Mateu i s'ha acabat.
Li poses Xisco, és igual.
En Mateu, o sigui, el nord-americà, jove, molt jove, 20 o 21, en Niño, igual, en Amar, que ja ho coneixem, en Prats, és a dir, pots anar a mà per no parlar perquè l'Àngel està lesionat. A una demarcació tan important hi ha debat. Són massa joves, tenen poca experiència, Miquel? Perquè jo crec que lo de l'Àngel els ha fotut molt, perquè l'Àngel devia ser davanter referent.
Sí, però bé, jo ja t'he dit que no, jo no el veig com amb un 4-1-4-1 a l'Àngel, jo el veig amb un 4-4-2, saps? Que jugués amb, no sé, Ferninho i Àngel, o no sé si amb Matthew i l'Àngel...
Però no són molt joves.
No jugués sol. No, jo no ho veig així, no. Vull dir, jo crec que en Kubo té experiència, en Kangin-Li doncs, ja va debutar, no sé si va ser el 2018, sí. I no sé si ha jugat 53 partits ja... Amb el València, que no és qualsevol equip, el València és un dels, no sé si el cinquè o el sisè equip que més temporades a primera ha jugat. Qui més? L'Amat, doncs també té experiència en primera. Sí. En Bataglia, doncs, home, ja no té 20 anys, vull dir, ja té experiència també. En Jaume Costa, en Salva Sevilla, que també està per allà. No, jo crec que en Dani Rodríguez, tots aquests, doncs, amb més edat, jo crec que
està bé,
que, no,
no,
que,
no.
Que ajudaran i que està bé aquesta barreja de gent jove que es vol guanyar un lloc en l'aparador del futbol. Jo crec que també jo crec que el Mallorca ha fet una cosa bona, que és aprofitar l'oportunitat. I aprofitar l'oportunitat, una oportunitat inesperada, és fer-se amb els drets d'en Kangin-Li. Vull dir, esclar, si no és el mateix en Kubo, que no és teu...
Ets la gran operació,
pots,
Miquel.
Que el pots promocionar on Kangin-Li, que té la mateixa projecció que pot tenir en Kubo, però és teu. No t'ha costat res. Quan ho vaig llegir vaig al·lucinar, que no ha costat res. O sigui, l'han deixat marxar.
Sí, sí.
Vull dir, això és aprofitar l'oportunitat d'un jugador com aquest, que no hagis pagat diners, que té projecció, la mateixa que pot tenir en Kubo, que a més s'assemblen, m'entens? Té un perfil més de migcampista, de passador, i l'altre...
Però és que el coreà no és propietat, en Kubo encara és sessió i tal, però és que aquest tio és del Mallorca.
És que és una... que és una gran operació.
Cobro un milió i pico, 1.200.000, però bueno...
Sí, igual és un dels més ben pagats, però és normal. Jo crec que per l'edat que té, pel que ha fet, per el diferencial que és, per les característiques que té, per el que apunta, m'entens? Vull dir...
No, te vaig entregat en segons el coreano, eh?
Sí, és que jo ja entenc, jo no m'esperava que un jugador que quedava... Jo em pensava que havien de pagar... alguna quantitat simbòlica, sí. No sé, algun diners, no? Però bé, també eren pagables, no? Perquè aquest jugador té, ja et dic, té projecció, no? I vaig llegir, evidentment, són informacions que si surten als diaris estan contrastades.
Sí.
O sigui, de franc, no ha costat res. I em vaig sorprendre, vaig quedar amb els ulls així com a l'emoticó, no? Aquells sí, que cobren tant els ulls. Igual, vaig dir, és una gran operació. És fantàstic que el jugador s'hagi volgut quedar aquí, estan aquí, a la Lliga Espanyola, que és veritat que ja coneix, saps? Per reivindicar-se, segurament també. No sé, jo crec que ha fet una molt bona plantilla i potser sí serà allò que va dir en Luis García Plaza, no? Bé, amb això que diu en Vicente Moreno, que nosaltres podem ser l'equip revelació, per què? Perquè no passem problemes a l'hora de mantenir-nos, no? Podria ser, per què no?
Està clar. Nota demà en quin partit tenen, perquè on anant tot de vacances, tancam demà el local i fins dilluns, que no mos tornarem a posar en marxa, serà apassionant la pròxima jornada, serà el Mallorca, Atlètic Club en Real Mallorca. I Miquel, que passis un bon cap de setmana i cuida molt. Parlam.
Molt bé, igualment, gràcies, bona sort.
Gràcies, en so patrocini d'Aire Europa, ja el sabeu, Aire Europa, www.aireeuropa.com, entre que té unes promocions espectaculars ara mateixa. Pot volar a la península des de Balears per 10 euros, a Europa per 40, Estats Units per 114, Caribe, Centroamèrica o Sud-amèrica des de 224, lògicament Europa, Estats Units, Caribe, Centroamèrica i Amèrica del Sud a través dels vols d'enllaç en Madrid. Ja ho saps, península 10 euros, Europa 40 euros. Un momentet que vaig obrir una cerveza, pero ahora torna.
Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Nos gustará verte pronto, muy pronto. Air Europa, cada detalle cuenta.
Ya está aquí el nuevo Audi Q4, subcompacto 100% eléctrico. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que ahora en Audi Center Palma tienes el nuevo Q4 35 e-tron con hasta 341 kilómetros de autonomía por 372 euros al mes y una entrada de 8.500 euros. Vive la experiencia y disfruta del nuevo Audi Q4 e-tron en Audi Center Palma, Camí del de Bunyola 19, Polígono Son Castelló, frente a la Fira del Ram. Future is an attitude.
TT Deporte con Tomeu Terrassa en Es Radio 97.1
con Audi Center Palma.
Bueno, aquest cap de setmana plaia, ha fotut una bona barrombada avui vespre, però plaia i calor amb una bona cervesa, una cerveseta King Cristo, cervesa artesanal ben fresqueta, és una autèntica bendició amb aquesta calor que tenim, que tindrem, i a més King Cristo té un gust absolutament diferent a les clàssiques cerveses, és una cervesa artesanal feta aquí i distribuïda per DDB que vol fer, i està molt bé a més, perquè és incentivar el producte local. La trobaràs en aquesta cervesa King Cristo en les grans superfícies, allà amb un paquet, amb una caixa de cartó, en 6 unitats, fantàstica, una bona cerveseta ben fresca, una King Cristo per aquest cap de setmana. Hem d'anar tancant perquè acabam aquest TT Deporte en el patrocini de dilluns a divendres d'Audi Center Palma. Demà no tindrem programació local, aprofitam aquest pont, per dir-ho de qualque manera, futbolístic, per dir-ho de qualque manera, i tornarem dilluns. Mos quedam amb els dos titulars que han donat el Consell Delegat i en Pablo Ortega, el director deportiu Objectiu Permanència, content pels fitxatges que s'han fet en Alfonso Díaz. Les pistes possiblement la pròxima temporada no sé si seran, però sí que hi ha projecte perquè se comencin les obres per llevar-les. Pròxim partit davant del Villarreal amb una cabuda aproximada de 13.000 espectadors. Que passeu un bon cap de setmana, això ha estat tot, que hi hagi moltíssima de serenor, que veig que no n'hi ha, perquè només llitges que la gent s'apunyala i s'aparaia. Serenor, fei bonda, això ha estat TT Deporte, gràcies, mos podeu seguir a www.ttdeporte.com. Adéu.